tota l'actualitat del dia al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
El Consorci de Residus del Vallès Occidental espera estendre el sistema de recollida de residus porta a porta als municipis més petits de la comarca a finals del 2023. En concret, es vol implantar Sant Manat, Sant Llorenç Savall, Polinyà, Viladecavalls i Gallifa. El sistema, de fet, ja funciona a d'altres municipis i s'ha posat en marxa recentment a Rellinars i ho farà al desembre a Palau-solità i Plegamans. Què ha de passar amb els municipis més grans? Ho mirarem desbrinant en els pròxims moments conversant amb el president del Consorci de Residus, Nil López. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El sistema de recollida de residus porta a porta explica s'ha implantat recentment a Rellinars. Com està funcionant?
Està funcionant de meravella, sobretot tenim com a referència les dades d'Ullastrell, que és un dels municipis en el qual ja porta un any de funcionament, i la veritat és que les xifres són espectaculars. Per tant, es passa radicalment d'un model on s'està reciclant un 42% a un model on es recicla més del 80%, i per tant és un èxit.
I com s'explica això?
Doncs jo crec que és varis factors. El fet de que hi ha una implicació ciutadana i el fet de la conscienciació, no? Jo crec que és important remarcar que quan tu doncs fas aquest hàbit, no?, aquest gest de triar dins de casa, no?, jo crec que doncs ja ho estàs adquirint, i per tant doncs hi ha una certa pedagogia en tot aquest model. Per tant, és important això.
Però en certa manera, triar dins de casa ja ho fem amb la recollida convencional, o no tant?
No tant com ens pensem. De fet, la gran assignatura pendent que tenim al Consorci són les ciutats grans, Sabadell i Terrassa, les cocapitals del Vallès, que encara tenen unes xifres de reciclatge molt baixes, i per tant aquí també hi haurem d'incidir. Tot i així, creiem que el més important era doncs començar a aplicar els models de porta a porta en els petits municipis, que és on ens és més fàcil també.
Dèiem, s'ha fusionat en marxa recentment a Rellinars, ho farà posteriorment a Palau-solità i Plegamans. A quants municipis està funcionant actualment aquest porta-a-porta?
Ara mateix tenim funcionant Palau-solità, Plegamans, Rellinars, Ullastrell i també Mata de Pera.
O sigui, a Palau ja està funcionant. A Palau ja està funcionant.
Sí. A Palau ara tot just. Palau està funcionant amb dues fraccions i ara aquest proper mes s'incorpora, doncs en aquest cas, amb el porta-a-porta de 5 fraccions.
Uh-huh. Per tant, avançant doncs també en aquest sentit, també hi ha altres municipis on estiguin en funcionament ara mateix?
Sí, el que he comentat, tenim Vacarisses, tenim també Mata de Pera, i en aquest cas doncs ens està funcionant molt bé, amb una xifra, en el cas, per exemple, de Mata de Pera, d'un 92% de reciclatge.
Uh-huh. Per tant, deia que es tradueix en aquest increment de reciclatge. Hi ha alguns municipis on funcioni de forma parcial, en algunes zones concretes?
Sí, en el cas de, bueno, en el cas de Palau, s'està aplicant també un model de selectiva per la zona comercial, també. Que és molt important.
Uh-huh. A banda de tota aquesta qüestió, això vol dir, per tant, que els contenidors desapareixen del tot de la via pública?
Sí. Aquest és el punt més important de la recollida porta a porta, que en aquest cas passem d'un model on hi ha contenidors a via pública en un model on cadascú té dos cuballets, un cuballet per les fraccions com són el vidre, el paper i els envasos, i un altre cubell per l'orgànica. I per tant, doncs, cada, segons el calendari, han de treure un cubell o un altre a la porta. Per tant, tampoc s'han de desplaçar el contenidor, i això també és un avantatge.
I llavors, aquest cubell, el passa a recollir un camió, també són camions més grans, més petits, com funciona?
Els camions són els mateixos, o en funció del municipi, també s'adapta, no? Perquè doncs en el cas de municipis més petits, doncs ara estan utilitzant, per exemple, vehicles tricompartimentats, vehicles amb una tecnologia que permet recollir més fraccions en un sol dia. Però, en principi, el model de camió no tindria per què canviar, sinó és simplement que cadascú té aquest cuballet a casa, l'ha de treure cada dia doncs, amb la fracció que pertoca, i un cop li han retirat la bossa d'escombraries, doncs aquest cuballet l'ha de tornar a entrar dins del seu domicili. És molt senzill.
Uh-huh. Per tant, doncs, tot plegat en aquest funcionament. Per cert, dèiem que en els pròxims dos anys es vol estendre a 5 municipis més. Com es prepara aquesta implantació i quant de temps es triga en tenir tot a punt per poder-ho implantar?
Això és un tema complex, perquè normalment quan es fa aquesta preparació tot té a veure amb els contractes de recollida que té cada municipi, i per tant hem d'esperar, no?, al final de concessió d'aquests contractes habitualment. Tot i així, nosaltres des del Consorci, l'equip tècnic fa un gran esforç, està sempre en contacte amb els tècnics dels ajuntaments i, per tant, anem planificant aquesta arribada dels municipis d'una manera graonada i també doncs, que s'hagi pogut doncs, informar bé a la ciutadania. Aquest és una mica l'important, que tothom estigui informat i es pugui adaptar al model.
Amb aquests 5 municipis més que quedaran d'aquests petits, quin percentatge de la població de la comarca estarà fent servir la recollida porta a porta, tenint en compte que hi ha les grans ciutats, que segur que ho desmunten molt, els percentatges, però diria que els municipis petits pràcticament tots tindran ja recollida porta a porta i quedaran només els més grans?
Correcte, correcte. No et sabria parlar ara mateix quin és el percentatge, però en definitiva podem dir que doncs, influirà dins de la gran àrea del Vallès. Penseu que el Vallès quasi estem parlant d'una comarca on hi ha 800.000 habitants, quasi ens anem ja cap al milió, i per tant doncs, això tindrà una incidència i passarem a ser segurament la comarca que més porta a porta fa de Catalunya. Mm-hmm.
Clar, perquè
per
hi ha,
nombre d'habitants.
Hi ha Rubí, Sabadell, mm-hmm. Terrassa, Sant Cugat, que entenc mm-hmm. que van a la seva via, no? També Cerdanyola, etc.
Sí, aquests ja els considerem municipis més grans, també. És a dir, des del Consorci tenim planificada doncs, els models de recollida porta a porta per municipis petits, municipis de menys de 20.000 habitants, però després també tenim una altra línia de treball amb els municipis grans, perquè, sincerament, van a dues velocitats diferents, no?
Mm-hmm. I amb els municipis grans, quina és la línia de treball?
Bé, amb els municipis grans són solucions individualitzades, perquè cada barri és diferent. Per tant, és possible que hi hagin barris on doncs, una de les línies a aplicar siguin contenidors intel·ligents, els que coneixem com a contenidors amb xips, i d'altres barris doncs, potser optem més per el model de porta a porta. Tot i així, jo incideixo en el mateix. Cada ajuntament és el que es coneix més al seu municipi i, per tant, aquí doncs, és aquesta tasca no, dels tècnics del Consorci d'acabar determinant quin és el model millor conjuntament amb els ajuntaments implicats.
Per tant, la intenció d'aquest sistema per barris o per zones, no?
Sí, per zones i també una mica pot ser a diferents velocitats, perquè no té per què aplicar-se un model en una ciutat de cop i en els mateixos terminis. Podem fer-ho graonadament, podem fer-ho analitzant les tipologies dels barris, amb més o menys densitat de població i una mica doncs, també aprofitant les dinàmiques, com deia, de cada municipi.
Sap que som a Ràdio Sabadell, per tant, interès concret en la ciutat de Sabadell. En l'àmbit de Sabadell, alguna negociació, algun tema que estigui damunt la taula en aquests moments?
De moment, doncs, que estem treballant amb l'Ajuntament doncs, per poder doncs, iniciar models de recollida selectiva, que augmentin la xifra de recollida selectiva. Si és cert que encara no hi ha res concret sobre la taula, però estem treballant colze a colze amb els tècnics per poder doncs, implantar algun model de millora del reciclatge aquí a Sabadell.
Un dels inconvenients principals que tenen les grans ciutats és com vivim a les grans ciutats, és a dir, els blocs de pisos, la densitat de població. Quin és el principal inconvenient, a part del volum, que s'entén?
Bé, sí, es tracta una mica... Aquest és la densitat de població, és el hàndicap més important. Viure en un model vertical significa, doncs, que un model porta a porta has de trobar espais on deixar els covallets, els horaris de la gent, no? Perquè la gent va a treballar en horaris diferents i el model porta a porta a vegades doncs, té uns horaris concrets en els quals has de treure els cubells. Hi ha diferents hàndicaps, però jo crec que una mica el que hem de fer és el canvi de xip a la nostra mentalitat perquè hi ha solucions individualitzades, com es pot veure, per exemple, en el model que està aplicant Barcelona a Sant Andreu i que en aquest cas els està funcionant molt bé i, per tant, jo crec que aplicar diferents dinàmiques de recollida selectiva en una ciutat com Sabadell és possible.
Clar, una de les qüestions en les que sovint es dona voltes quan parlem de reciclatge, i amb vostè n'hem parlat moltes vegades, és el repte de l'orgànica, no? Que no sabem per què, és una fracció que no acaba de pujar els percentatges. No? En aquest sentit, com s'està treballant i si el que portem de temps d'aquest darrer any, aquest 2021, sembla que els percentatges pugen una mica?
Bé, els percentatges van pujant, però pugen de manera molt tímida. Nosaltres hem fet campanyes de conscienciació ciutadana, fem tallers, el Consorci està bolcat en que la gent conegui què s'ha de tirar a la fracció orgànica i que no hi ha de tirar doncs, altres coses com són envasos, com són rebuig, que tenen la seva fracció pròpia. No? Malauradament, doncs, encara tenim certs comportaments incívics que hem de corregir, ja sigui per incivisme, una part d'incivisme, hi ha una part de desconeixement, però creiem que és el repte que tenim aquí al Vallès. Aquí al Vallès tenim la planta de compostatge i biometanització de Can Barba, i és molt important incidir que el gest que fa la gent de separar bé l'orgànica a nosaltres ens és útil doncs, per aquestes polítiques que volem implantar des del Consorci, aquestes polítiques de lluita contra el canvi climàtic, de sostenibilitat i de circularitat. Hem de pensar que una bossa ben reciclada d'orgànic quan va a la planta de Can Barba, d'allà en surt compost, que serveix doncs, per la jardineria, però també en surt electricitat, perquè a través del biogàs a la planta de Can Barba es fa electricitat que s'injecta directament a la xarxa. Per tant, aquest petit gest quotidià de separar bé l'orgànica es tradueix en que doncs, el model de la circularitat s'aplica.
Segur que hi han pensat molt, però saben per què costa tant reciclar l'orgànica? Perquè, en certa manera, ens hem adaptat a reciclar el paper, a reciclar els envasos, el vidre, i l'orgànica ens costa tant?
Jo crec que és un tema d'hàbits i d'adaptar-se. No tinc tampoc una clara opinió sobre per què la gent li costa tant adaptar-se, però la realitat és que quan tu fas un canvi de model, per exemple, en el cas del porta-a-porta, les xifres d'orgànica doncs pugen d'una manera doncs, molt important. En canvi, doncs, en els llocs on hi ha els contenidors oberts, la gent es relaxa més i amb això del reciclatge no s'hi va a l'abadar. No ens podem adormir perquè la veritat és un tema que s'ha d'anar repetint a la ciutadania. El que és molt important també són els joves, els nois i noies dels col·les, de les escoles on anem a fer aquestes activitats educatives, són els que més conscienciats estan i creiem que això és molt important perquè després també els hi transmeten als seus pares. Uh-huh. Podríem dir que segurament els joves estan més habituats al reciclatge.
Uh-huh. En aquest sentit, sobre la planta de Can Barba, em parlava ara de tot aquest procés, no?, d'economia circular, al final és el uh-huh. que estem explicant. Moltes vegades n'hem anat parlant, no?, que un dels reptes també serà quan passi el que esperem tots plegats que passi, que és que pugi el percentatge de reciclatge d'orgànica, la planta potser necessitarà créixer, no?
Correcte, i amb això ja estem treballant des del Consorci de Residus amb l'aposta pel Parc Circular del Vallès. Nosaltres volem anar a captar els fons Next Generation Europe doncs per poder fer una inversió important per doblar la capacitat d'aquesta planta de Can Barba i per doncs, fer-la doncs, molt més amable també a la ciutadania, perquè creiem que aquesta planta doncs, s'ha de poder visitar, s'ha de poder veure, perquè és una part de la conscienciació.
Aquests fons Next Generation, que en parlem tant, quan sabran si arriben, per exemple, per poder fer aquest projecte?
Doncs la veritat, de moment no en tenim coneixement. Segurament això deu ser un denominador comú quan parleu amb alcaldes i alcaldesses, però la veritat és que estem molt atents. Vam fer ja declaracions d'interès, els hem exposat doncs, a la ciutadania i també doncs, als àmbits, a les instàncies superiors, podríem dir doncs, a la Generalitat i també als ministeris corresponents, però no en tenim notícia i, per tant, doncs, ens interessaria que com més aviat es pugui saber si tenim realment aquests fons, doncs millor perquè podrem començar a invertir. De totes maneres, el que ha anat molt bé també és que aquests fons el que ens han ajudat és a repensar una mica i si del cas de que no arribin doncs, els imports que desitgem, això ja ens quedarà com un pla director. Per tant, aquesta feina no és una feina feta en va.
Uh-huh. Clar, i en aquest sentit sobre, ens deia també la part que me l'he notat del que posem d'aquesta bossa d'orgànica en surt el compost, en surt l'energia. Fa unes setmanes ens explicaven la creació de l'Agència d'Energia del Vallès Occidental. En quina fase es troba aquest projecte? Ja està en marxa?
Correcte, aquest projecte doncs, ja el tenim en marxa i tenim dins d'aquesta Agència de l'Energia diverses línies importants. Una és la creació d'una comunitat energètica doncs, en aquesta zona on hi ha el Consell Comarcal, la planta de Can Barba, que és la zona de la Mancomunitat, que en coneixem popularment, però l'altra també és la línia que es veu reflexada en els pressupostos de Residus Vallès, que és, per exemple, doncs, el sostre fotovoltaic de la planta de Can Barba. I, per tant, doncs, anirem sumant tot això. L'agència, per això, no només es vol traduir en un actor de l'àmbit de l'administració pública, sinó que vol ajudar també l'àmbit privat, és a dir, a la ciutadania, no?, també, a poder doncs, millorar doncs, en aquest cas els seus habitatges i també aplicar polítiques d'eficiència energètica.
I de quina manera aquesta ajuda al privat, per dir-ho d'alguna manera?
Doncs, per exemple, ajudant en el cas de, per exemple, la gent que tingui doncs, això, comunitats d'habitatges o els seus domicilis particulars, en doncs, assessorar en com es pot millorar l'habitatge, per exemple, la construcció, perquè sigui més eficient energèticament. Des de, per exemple, doncs, substituir una finestra fins a canviar un model de façana, són petites accions doncs que doncs tenen els seus resultats, però també en la recerca, en l'orientació i la recerca de subvencions, no? Perquè també esperem que els fons Next Generation Europe serveixin també perquè doncs, les persones es puguin doncs, adaptar els seus habitatges per una millor eficiència energètica.
La setmana vinent, del 20 al 28 de novembre, es commemora la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Per una entitat com el Consorci de Residus, quina importància té la commemoració de setmanes com aquestes a l'hora de difondre aquesta importància del reciclatge?
Bé, és una setmana d'oportunitats, és una setmana en la que hem de recordar doncs, que aquí encara, en el Vallès, encara tenim una xifra de reciclatge que és baixa, però creiem que lo important és que cada vegada que hi ha una ocasió com aquesta, sortim al carrer, reivindiquem doncs, que hi ha municipis que ho fan i ho fan molt bé, i això al final s'acaba transmetent en altres persones que potser no ho fan tan bé. I per tant, les oportunitats d'aquests dies són claus i les hem d'aprofitar. També ho és el Nadal. El Nadal són unes dates en la que la gent, per exemple, doncs, consumeix més, gastem doncs, més embalatges, no? I per tant són moments que nosaltres com a actor públic hi hem d'incidir.
Clar, en aquest sentit hem preparat un taller pel 24 de novembre via Zoom, un taller en línia sobre el residu tèxtil. Ahir mirant les dates pensava 24 de novembre és poques hores abans del Black Friday, aquesta festa consumista que tots plegats hem posat a l'agenda i que, per exemple, en el cas de Sabadell servirà doncs, per l'encesa dels llums de Nadal i el tret de sortida de la campanya nadalenca, entenc que amb tota la intenció, no?, enfocar-ho cap al residu tèxtil.
Efectivament, el tèxtil serà un repte. En parla la nova llei de residus i és així, s'haurà de reciclar com una fracció més. Per tant, ens haurem d'acabar acostumant a que el tèxtil l'haurem de tirar doncs, en un covellet o ens l'hauran de recollir, en qualsevol cas, en cada model. Són materials que són dificultosos de reciclar, això també hi hem d'incidir i és el repte de la comarca. El Vallès Occidental ha sigut una potència tèxtil, i ho va ser històricament, i per tant nosaltres hem de poder també ser ara innovadors a l'hora de poder reciclar el tèxtil. Ja hi ha entitats del tercer sector que ho fan molt bé i que intenten doncs, separar, però hem de passar un pas més. De part de separar, hem d'aconseguir reciclar els materials tèxtils que són difícils de reciclar.
Més reptes,
per al Consorci més reptes, sí. Sí, efectivament.
Del Vallès Occidental hem rebut el seu president alcalde també de Matadepera, Nil López. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.